Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. L'Ajuntament de Lloret s'adhereix al pacte contra la segregació escolar. S'hi han subscrit més d'un centenar de consistoris, membres de la comunitat educativa i diputats. El document preveu, entre altres qüestions, 30 actuacions i 189 mesures concretes. El Departament d'Educació s'ha compromès a implementar-les durant aquesta legislatura. A més, hi ha un nou decret d'admissió d'alumnes per al curs vinent amb mesures específiques per combatre la segregació, com ara l'establiment d'una proporció màxima d'estudiants amb necessitats educatives específiques per a centres d'una mateixa zona. En el gruix de mesures i accions també es recull la limitació de l'escolarització de matrícula viva a centres d'alta complexitat, així com la creació d'una oficina virtual d'escolarització. La signatura del pacte contra la segregació escolar, impulsat pel síndic de Greuges en col·laboració amb el Departament d'Educació, es va fer aquest passat dilluns al Parlament. En sabrem més coses en uns minuts. Entrevistarem l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat. Molt bon dia a tothom. Som a dijous 21 de març. A continuació presentem la resta de continguts del Bon Dia Bon Hora. Els avança el nostre company Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Doncs amb l'alcalde també sabrem com es presenten les proves cangur de matemàtiques que es fan aquest matí al Pompeu Fabra. En l'edició d'enguany hi participen 225 alumnes. Són unes proves que no tenen repercussió en les notes acadèmiques, que es fan amb l'objectiu de promoure l'aprenentatge d'aquesta matèria. També explicarem que aquest divendres es presenta a la vila una associació de gambians anomenada Gunghur Kuta. Es va crear l'any 2011 i fa temps que du a terme projectes a Lloret de Mar. Ens acompanyaran dos membres del col·lectiu, Bubakarai Shao i Fatu Sankaré. A la segona part del programa obrirem plana cultural per saber més coses de l'obra de teatre Sapiens que se'n representa aquest divendres al Teatre de Lloret. Es tracta d'una comèdia de Roc Esquius dirigida per Sergi Balbel sobre conspiracions paranormals. Entrevistarem un dels actors, Enric Cambrai, i sabrem en què consisteix el PI Challenge. Hashtag PI Challenge, que és avui a motiu del Dia Mundial del Síndrome de Down. És una iniciativa impulsada pel PI, el Partit Independent d'Acció Innovadora. Escoltarem dos dels seus membres, l'Àlex Masset i la Rosa Vendrí. I, per últim, parlarem de dues sessions de poesia que s'han programat pels pròxims dies. La primera arriba aquest divendres, amb el recital de Neus Dalmau en el cicle Lloret Radical Poesia. La segona serà dissabte en el Racó dels Comtes amb contes musicats a càrrec de la Sal d'Olot. Escoltarem les explicacions de tots els seus protagonistes.
I també repassarem les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps als pròxims dies. Comencem. Salutacions de Josep Altafulla i Moisès García. Us acompanyem en directe fins a arribar a les 9 del matí.
Bon dia, bona hora.
I en primer lloc ens interessem per la previsió meteorològica, tant per la jornada d'avui com la dels pròxims dies. Saludem Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Matí amb moltes glaçades a l'interior de la selva, encara més que no pas ahir a primera hora, per tant encara matí d'hivern, tot i que hagi començat ja oficialment la primavera. En canvi, aquest migdia la temperatura serà una mica més agradable que no pas la d'ahir. A poc el vent de gregal anirà minvant i desapareixent. Encara aquest matí fins al migdia es pot deixar sentir moderat a prop de mar, però a la tarda i de cara a demà anirà desapareixent. Esperem que això sí, la mar de fons sigui protagonista avui amb onades que poden arribar fins al metre d'altura a causa d'aquesta situació de gregal que ha anat sent protagonista al llarg de les últimes hores. De cara al cap de setmana el que esperem és que el sol predomini i que les temperatures pugin, que tinguem més sensació de primavera amb màximes ja per sobre dels 20 graus en molts sectors de la selva, especialment a l'interior, i temperatures que també a la costa aniran pujant. Per tant, encarem un cap de setmana amb predomini del sol, amb temperatures més altes, i de fet, en els pròxims 7-8 dies hi ha poques possibilitats que arribi cap borrasca activa.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. 5 graus i mig de temperatura ara mateix amb un 71% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I repassem les portades dels diferents diaris. Comencem per El Punt Avui, a la seva edició gironina, que titula Retirada temporal. L'informe del síndic recomana treure en període electoral els llaços i les estelades dels edificis del govern. El president Quim Torra accepta retirar els símbols, però estudia una fórmula per substituir-los. I a Figueres traslladen la pancarta en un edifici privat veí. El Port de la Selva presenta recurs i Platja d'Aro la treu. Altres temes que presenta avui el rotatiu no detallen cap correu incriminatori. La Guàrdia Civil no aporta proves importants a la declaració al Suprem. Els Premis de Cultura, Cabré, Ruscalleda, Pella, Buigas i els Ateneus entre els premiats. D'altra banda, recorre els Països Catalans pels presos. L'històric independentista Jordi Puig arriba a Girona en el marc de la ruta que fa amb cadira de rodes. I d'altra banda, Matamala serà candidat al Senat per Girona. Relleva Joan Veguer a la llista de Junts per Catalunya. Repassem també la portada del diari de Girona, que titula Puigdemont posa el seu amic Matamala de cap de llista al Senat per Girona. Quim Torra retirarà els llaços grocs dels edificis de la Generalitat. Més titulars del rotatiu. El nombre de gironins residint a l'estranger s'ha triplicat en 10 anys. La inversió estrangera a Catalunya cau al nivell més baix des del 2012. L'Ajuntament de Bescanó havia ajudat la dona morta al Mas d'Estanyol. Bellcaire rebutja en el ple l'aeròdrom i el Museu de l'Aire. Més titulars, a Figueres amplien la vigilància a la zona esportiva amb 8 càmeres. A la Selva, el Consell Comarcal reclama penes més dures contra els lladres. I dos titulars esportius, Fontejau s'omplirà per empènyer l'Uni i en futbol, Granell, Pons, Muniesa i Aleix García jugaran dilluns amb Catalunya a Montilivi.
Més titulars de la jornada els trobem a la resta de premsa escrita, primeres planes, titulars. El País avui diu en portada que Torra retirarà els llaços grocs, com va ordenar la Junta Electoral. El Periódico, Torra obeeix l'Estat i fa treure els llaços grocs. El diari La Razón, el Tribunal Suprem treballarà en Setmana Santa per acabar el mes de maig. El diari Ara, Torra retirarà el llaç groc. L'ABC, Torra es burla de l'Estat i de l'independentisme. El Mundo, Torra es burla de la Junta Electoral amb símbols alternatius al llaç groc. I La Vanguardia, la llista d'espera per a pisos socials es dispara a Catalunya.
I repassem altres titulars que també deixa la jornada, el judici del procés. Un guàrdia civil afirma que s'estudiava que els Mossos assumissin la defensa militar.
Aquest agent va ser el responsable de l'escorcoll que va intervenir 10 milions de paperetes el 20 de setembre a Bigues i Riells. Ha estat en la 19a sessió del judici en què han testificat més agents de la Guàrdia Civil que van participar en escorcolls vinculats a aquesta data.
L'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, diu que la Fiscalia hauria treballat el testimoni dels guàrdies civils.
Les defenses dels líders independentistes denuncien la indefensió que suposa no poder rebatre els falsos testimonis en el moment durant el judici al Suprem.
Intel·lectuals i polítics italians demanen la llibertat dels presos del procés.
L'alcalde de Nàpols és un dels firmants d'un manifest de l'esquerra italiana que qualifica de deplorable i perillós el silenci d'Europa sobre el cas català.
Pablo Casado insta Pedro Sánchez a prendre el control dels Mossos i a fer-los retirar els llaços.
El líder popular demana al govern espanyol que agafi el comandament de la policia catalana i faci retirar els llaços si Torra no ho fa.
La Fiscalia investiga si Buch ha destinat un mosso a protegir Puigdemont a Bèlgica.
Segons la Fiscalia, aquesta contractació podria ser un delicte de prevaricació administrativa i malversació de fons públic. La denúncia va ser presentada pel Partit de Ciutadans.
Theresa May demana a la Unió Europea ajornar el Brexit fins al 30 de juny.
Serien 3 mesos de pròrroga. La primera ministra britànica, incapaç fins ara d'aprovar l'acord de sortida, ho vol tornar a intentar i forçar una tercera votació al Parlament de Westminster.
Un altre exalumne dels jesuïtes denuncia abusos sexuals davant dels Mossos.
Ja hi ha 4 denúncies a la policia de la 20ena de casos que han recollit els jesuïtes fins ara. Els abusos van passar fa gairebé 40 anys.
Cabify repta la Generalitat a ampliar la flota i assegura que compleix el decret.
La companyia també assegura que ja té 200 llicències que se sumarien a les 300 BTC amb què van tornar fa 2 setmanes. Per tant, Cabify operarà amb 500 cotxes, la meitat dels que tenia abans.
La gastronomia, per primer cop, els Premis Nacionals de Cultura, amb Carme Ruscalleda.
L'escriptor Jaume Cabré, l'editora Maria Boigues i la compositora i pianista Clara Peia, altres guardonats pels Premis Nacionals de Cultura 2019.
Brussel·les torna a multar Google 1.500 milions per abús de posició en publicitat.
Es tracta de la tercera sanció al gegant tecnològic en menys de 2 anys, la més baixa de les imposades fins ara.
I acabem amb esports. Xavi Hernández, Piqué, Granell i Sergio García encapçalen la llista de Catalunya per l'amistós davant de Venezuela.
Malgrat les adversitats per configurar la llista de convocats, el seleccionador català Gerard López podrà comptar finalment amb un equip competitiu en el que també hi haurà el lloretenc Marc Muniesa.
I a la Champions femenina, el Barça domina el Kipner noruec i s'apropa a les semifinals, victòria 3-0.
L'equip blaugrana s'ha imposat a les noruegues amb 2 gols de Toni Dagen i un de penal de Mariona Caldentey en l'anada dels quarts de final al mini estadi.
Arribem d'aquesta manera a les 8 i 11 minuts del matí.
Jo sóc del RAC i quan tinc un dubte legal també els truco, perquè tenen advocats les 24 hores per resoldre'm qualsevol dubte. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan haig de muntar una prestatgeria a casa també els truco, perquè m'envien un operari que m'ajuda amb el bricolatge. I tu, festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Heu vist a les fades?
No les hem vist.
Doncs les trobareu al Bosc de Fenals. Un espai d'acompanyament respectuós per a infants des dels 6 mesos fins als 6 anys. L'alternativa a l'escola tradicional amb ràtios reduïdes, cuina ecològica pròpia i espai de criança gratuït. Per més informació truqueu al 685 88 37 77 o entreu al bosc.cat. I aquest mes de març aprofita't d'un 50% de descompte en la matrícula.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972 36 01 60.
Clínica Fenals, 15 anys.
Clínica Fenals celebra el seu 15è aniversari amb l'ampliació de les seves instal·lacions, amb més superfície i nous tractaments per apropar la medicina estètica i regenerativa més que mai. Trasplantament capilar amb la tècnica FUE, pèl a pèl, remodelació corporal amb làser lipòlisi i també tractament ginecològic de la incontinència urinària amb làser. Aquests són alguns dels tractaments que pots gaudir a la Clínica Fenals. I sense sortir de Lloret de Mar, demana una visita informativa gratuïta al 972 36 43 28. Financem els teus tractaments d'estètica. Més informació al web www.clinicafenals.com. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 Baixos de Lloret. Clínica Fenals, 15 anys amb tu.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamma. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Y que te elaborará la mejor pizza artesana al horno de leña. Menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítimo número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
A punt d'arribar a les 8 i 16 minuts del matí. Molt bon dia a tothom. Comencem amb la primera part informativa del Bon Dia, Bona Hora. L'Ajuntament de Lloret s'adhereix al pacte contra la segregació escolar. S'hi han subscrit més d'un centenar de consistoris, membres de la comunitat educativa i diputats. El document preveu, entre altres qüestions, 30 actuacions i 189 mesures concretes.
El Departament d'Educació s'ha compromès a implementar-les durant aquesta legislatura. A més, hi ha un nou decret d'admissió d'alumnes per al curs vinent amb mesures específiques per combatre la segregació, com ara l'establiment d'una proporció màxima d'estudiants amb necessitats educatives específiques per a centres d'una mateixa zona.
En el gruix de mesures i accions també es recull la limitació de l'escolarització de matrícula viva a centres d'alta complexitat, així com la creació d'una oficina virtual d'escolarització.
La signatura del Pacte contra la Segregació Escolar, impulsat pel síndic de Greuges, en col·laboració amb el Departament d'Educació, es va fer aquest passat dilluns al Parlament.
Seguim amb altres qüestions d'actualitat en matèria d'educació, perquè avui al matí es faran les proves cangur de matemàtiques, uns exàmens voluntaris sense repercussió a les notes acadèmiques que es realitzen amb l'objectiu d'estimular i motivar l'aprenentatge d'aquesta matèria. Aquest any hi participen 225 alumnes, 84 de quart d'ESO, 92 de primer de batxillerat i 29 de segon de batxillerat. D'aquests 222 són de centres de Lloret i altres 3 pertanyen a instituts de Tossa. Escoltem la regidora d'Educació, Mònica Cuní.
Tenen una altra vegada de lloc a Lloret les proves cangur. Són una competició anual que tenen com a objectiu apropar les matemàtiques als més joves i són unes proves que es fan simultàniament a tota Europa. Enguany serà la 8a edició que es celebra al nostre municipi. Llavors, bueno, són proves voluntàries que participen nanos de quart d'ESO i de batxillerat. I bé, doncs desitjar-los moltíssima sort i que vagin molt i molt bé.
L'inici de la prova serà 9:45 del matí al pavelló del Pompeu Fabra. Abans hi haurà diferents parlaments. Al final de l'examen està previst cap a 10:45 del matí.
Doncs en parlem d'aquestes dues qüestions amb l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat. El tenim al telèfon. Jaume, molt bon dia.
Bon dia.
Ens interessem en primer lloc pel pacte contra la segregació escolar. En què consisteix?
Doncs ho heu explicat molt bé a l'entradeta. És un pacte que el que busca és la igualtat d'oportunitats entre tots els joves estudiants d'aquest país. I per tant, entenent, doncs, ho heu dit en diversos conceptes que comentàveu, no? Amb els temes de la matrícula viva, amb temes de gent que arriba sense conèixer l'idioma, el que busca, doncs, això és la igualtat màxima i que, per tant, es reflecteix molt bé les necessitats, aquest pacte, o amb allò que lluita, o allò contra el que lluita aquest pacte, reflecteix molt bé les necessitats de l'ensenyament a Lloret de Mar. Per tant, el passat dilluns, al Parlament de Catalunya, quan signàvem aquest pacte i llegíem, doncs, totes les clàusules, ens hi sentíem, o jo com a lloretenc molt preocupat per l'educació, ens hi sentíem plenament identificats. Per tant, contents de que el síndic hagi impulsat aquest pacte i contents, doncs, que la conselleria s'hi sumi. També sabem, doncs, que tindrà feina, perquè el vam signar més de 100 municipis o pobles i ciutats de més de 10.000 habitants de Catalunya i que, per tant, proporcionar una solució tan gran per a tanta gent no els serà fàcil, però en qualsevol cas aquesta és la línia que hem de tenir de treball.
De totes les mesures i accions que es preveuen dur a terme, quines podríem destacar? Quines s'identifiquen més amb Lloret de Mar?
Bueno, són moltíssimes, però com dèiem, el tema de la matrícula viva per nosaltres és especialment sagnant. perquè tenim molta gent doncs, que arriba o que marxa a mitjà del curs i que molta d'aquesta gent, doncs, malauradament, no coneix l'idioma i, per tant, doncs, això provoca no poder avançar amb la mateixa rapidesa que podria avançar qualsevol aula. El tema de les aules especials, en té moltíssims. La veritat és que nosaltres a nivell educatiu hem de seguir doncs, siguem molt exigents amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, perquè l'educació és una competència del Departament. Per tant, això també és important doncs, que quedi clar. L'Ajuntament s'encarrega del manteniment de les escoles, cosa que fem encantats de la vida, però no tenim poder de decisió sobre el manteniment. El que sí que podem és exercir aquest poder de pressió juntament amb les AMPAs, com estem fent, no? D'una manera legítima i justa. I, per tant, com dic, el pacte va molt a la línia de totes les necessitats. És un pacte amplíssim i amb mesures de tot tipus, però, com dic, veurem de quina manera doncs, les podem executar doncs, per mirar de fer que Lloret sigui un lloc més just i on la igualtat d'oportunitats s'iguali per tothom, aplicant polítiques de màxima complexitat, aplicant limitació de rati per aules. Això doncs, permet, doncs, quan menys alumnes hi ha en una aula, doncs, permet que l'avanci d'una manera més ràpida, com dic, doncs, amplíssimes.
Aquestes mesures, la previsió és que s'implementin ja el pròxim curs.
Sí, aquesta és la intenció del Departament, que a partir del setembre es puguin implementar. També hi haurà, doncs, tot dependrà també de les contingències polítiques, no? Però en qualsevol, vull dir, que no hi hagi eleccions o que es mantinguin, actualment doncs, com estan les coses, però en qualsevol cas la intenció del Departament i del síndic era iniciar-ho amb el proper curs. Per tant, com dic, estarem a punts i amatents i vigilants.
En les últimes setmanes la Interampa de Lloret s'ha mostrat molt activa en aspectes reivindicatius pel que fa a l'educació. No sé si han rebut valoracions d'aquest pacte per part d'ells.
Doncs és una cosa que encara no ens hem segut a comentar amb el pacte. Evidentment va a la línia de treball del que tots volem, però entenem perfectament doncs, les protestes que tenen la Interampa, perquè de fet el que tots necessitem o que creiem que necessitem doncs, és un institut escola a Lloret de Mar. Només hem pogut tenir, dic només i ho dic amb totes les ganes de col·laboració amb el Departament, perquè sé que el Departament ha hagut de fer un esforç molt important doncs, perquè tinguem un nou institut, perquè només han construït dos nous centres a les comarques gironines, o només hi ha previsió de creació de dos nous centres a l'any que ve. Per tant, Lloret de Mar és un d'ells i crec que ens ho mereixem, però en qualsevol cas els recursos són finits i les dificultats són moltes, però en qualsevol cas nosaltres com a govern municipal no deixarem de lluitar doncs, perquè les condicions educatives de Lloret siguin les millors, i actualment perquè siguin les millors necessitem un nou institut escola i no només un nou institut. Per tant, per una banda, satisfets doncs, de tenir un nou centre. Fa un parell de dies doncs, es presentava aquest nou centre, el futur director explicava quin seria el model educatiu, i la veritat és que ens va semblar molt interessant i molt ben treballat, però en qualsevol cas la reivindicació ha de ser que es converteixi en un institut escola en breu, i això estem fent des de la nostra posició.
I d'altra banda, avui es fa les proves Cangur de matemàtiques. Com es presenta aquesta nova edició?
Doncs t'ho diré d'aquí una estona, perquè aniré a saludar els i les alumnes i encoratjar-los doncs, a que tinguin unes bones proves. Ho deia abans la regidora, és la vuitena edició, són més de 200 alumnes, 222 per ser exactes. Aquí aquestes proves m'agraden especialment perquè a part de que fomenten les matemàtiques i també la lògica, les matemàtiques barrejades amb la lògica, a mi m'agrada perquè el no tenir validesa acadèmica, per tant entenc que hi ha una pressió menys i que segurament doncs, és allò de que puguin sortir i gaudir, no? I no només patir per un futur resultat, i per tant crec que els hi treu una certa pressió als alumnes i per tant poden donar el millor de si mateix. A vegades quan no tens pressió jugues molt millor, no? Utilitzant un terme esportiu que a tu t'agrada molt, i per tant poden sortir i gaudir, i no tant patir per una nota que els hi condicioni la futura nota mitja de tall per accedir a la universitat. Són unes proves doncs, que estan molt bé, són 8 anys consecutius que les fem a Lloret i que, per tant, el que posem en relleu doncs, són el valor de les matemàtiques a la nostra societat, que segurament no estan posicionades com haurien, i, per tant, tot allò que tingui a veure amb millorar i amb que la gent doncs, estigui més preparada doncs, és un plaer per l'Ajuntament de Lloret.
Doncs molta sort per aquests alumnes. Jaume Dolçat, alcalde de Lloret, com sempre, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia a tots.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Estem a punt d'arribar a les 8 i 25 minuts del matí i seguim amb més qüestions perquè aquest divendres a les 5 de la tarda es presenta a Lloret de Mar una associació de gambians anomenada Gunjur Kuta. L'acte, que es durà a terme a l'Ajuntament, comptarà amb la presència del cònsol de Gàmbia i permetrà donar a conèixer aquesta entitat sense ànim de lucre.
Formalment, l'associació es va crear l'any 2011, tot i que fa anys que du a terme projectes a Lloret de Mar. Es calcula que arreu del territori gironí hi viuen més de 200 persones provinents d'aquesta població situada al nord-est de Gàmbia. A Lloret es reuneixen pràcticament cada diumenge al Club de Petanca.
Doncs ens acompanyen als estudis dos representants de l'Associació de Gambians de Lloret de Mar per Gunjur Kuta, són en Bubacar Isajo i la Fatu Sancaré. Bon dia, buenos días.
Bon dia.
Bon dia.
¿Por qué hacéis esta presentación el viernes en Lloret?
Esta presentación es de asociación que tenemos aquí en Lloret, una asociación de 2007, hemos creado aquí en Lloret. Y entonces somos de una asociación de Gambia, Gunjur Kuta, y tenemos que hacer una presentación en Lloret día 22. Y o sea, una presentación para que demos con el alcalde, con toda la gente de aquí. Y nuestra asociación es que estamos haciendo un proyecto en Gambia. De año pasado hemos empezado. Estamos haciendo una orbital. Y nuestro pueblo no tenía ni ambulatorio, no tenía nada. Entonces nosotros que estamos aquí en Lloret, en Blanes y en Gerona, hemos intentado juntar y hacer un grupo muy fuerte, y ese grupo necesitaremos ayuda de aquí también, en Lloret, en todo gente que pueden colaborar, que nos pueden echar una mano y para seguir adelante.
Explícanos, Fatu, ¿a quién representa vuestra asociación?
La asocian nuestro grupo, el Oscar, con su equipo. Y nosotros pues intentamos también, con lo que tenemos también, nuestro grupo que tenemos, en recaudar y que todos los que tenemos pues que nos ayuden y seguir adelante con el proyecto que vamos haciendo poco a poco.
¿Cuánta gente la forma la asociación?
¿Asociación? ¿Cuánto persona hay allí o cómo?
Aquí en Lloret, ¿cuántos sois?
Aquí en Lloret. Tenemos ahora mismo 170, pero asociación tenemos 230 personas aquí en España. Pero aquí en Lloret tenemos 170 para ahí.
¿Y lo que sería en Cataluña, aparte de Lloret, entiendo que hay más poblaciones?
Sí, sí. Hay más poblaciones. Sí.
Aquí, ¿por aquí cerca, cuáles serían?
Blanes, Entosa, Gerona, Barcelona y Videra, Silis, mucho más.
Lo habéis explicado un poco, pero explicarnos concretamente qué proyectos son los que tenéis en las manos como asociación.
El proyecto que tenemos en las manos es ahora mismo es el hospital, que ya están avanzando, ya han empezado a hacer la estructura y todo, ya está a punto de acabarlo. Y el tema también, el otro que sería la escuela, es empezar a... Ya la han renovado y es ya la han acabado más o menos, y es empezar también a poner un poquito de todo, plan vallas, un parque, pero el principal es el hospital.
¿Qué otros aspectos os preocupan como asociación?
Eso,
Como asociación, aparte del hospital, de la escuela, ¿qué otras preocupaciones tenéis?
Preocupación que tenemos a intentar ayudar a las mujeres también. Yo también necesitaré hacer huertos, porque no, para hacer huertos necesita agua. Uh-huh. Y agua no, primero problema, para hacer huertos tiene que hacer pozos allí. y no hay agua, y eso las preocupaciones que tienen las mujeres también.
En la presentación de este viernes, también habrán personas del consulado de Gambia, ¿lo digo bien?
Sí, hemos avisado a él también, y ayer y me dijo que tenemos que mandar una carta y para que él también pueda estar aquí. Entonces intentaremos a mandar cartas a ver si puede estar con nosotros.
Y una última pregunta. A todos aquellos que nos estén escuchando, que quieran colaborar con vosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Lo que tienen que hacer es, tenemos la página de ONG Guñurcuta. En ahí estará toda la explicación, y el que quiera aportar algo, en recaudar en algún dinero o algo, también estamos vendiendo pulseras, en algunas camisetas también, que están aún estamos en proceso con eso también, y el día 22 a las 5 en el ayuntamiento explicaremos todo de Guñurcuta, y ahí pues pueden venir a vernos. Y también, si quieren colaborar, pues estar con nosotros.
Esta presentación, una última pregunta. ¿Esta presentación la hacéis porque consideráis que todavía no os conoce suficiente la población?
Sí, exacto. Aún no nos conoce mucha gente. Es como que aún no se escucha mucho, y ahora queremos que se escuche bastante y que nos puedan ayudar un poquito más.
Doncs aquest divendres a les 5 la presentació. Boubacar i Fatou, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Vale, a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 31 minuts al matí. I tornem a saludar Miquel Bernis per interessar-nos per la previsió meteorològica dels pròxims dies. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Matí amb moltes glaçades a l'interior de la selva, encara més que no pas ahir a primera hora, per tant encara matí d'hivern, tot i que hagi començat ja oficialment la primavera. En canvi, aquest migdia la temperatura serà una mica més agradable que no pas la d'ahir. A poc el vent de gregal anirà minvant i desapareixent. Encara aquest matí fins al migdia es pot deixar sentir moderat a prop de mar, però a la tarda i de cara a demà anirà desapareixent. Esperem que, això sí, la mar de fons sigui protagonista avui, amb onades que poden arribar fins al metre d'altura a causa d'aquesta situació de gregal que ha anat sent protagonista al llarg de les últimes hores. De cara al cap de setmana, el que esperem és que el sol predomini i que les temperatures pugin, que tinguem més sensació de primavera, amb màximes ja per sobre dels 20 graus en molts sectors de la selva, especialment a l'interior, i temperatures que també a la costa aniran pujant. Per tant, encarem un cap de setmana amb predomini del sol, amb temperatures més altes, i de fet, en els pròxims 7-8 dies hi ha poques possibilitats que arribi cap borrasca activa.
Doncs bon temps per als pròxims dies. Gràcies, Miquel Bernis. Ara mateix a Lloret de Mar, 12 graus de temperatura amb un 46% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I fem una mirada a la portada, a les portades dels diferents diaris. Comencem per El Punt, la seva edició gironina, que titula Retirada temporal. L'informe del síndic recomana treure en període electoral els llaços i les estelades dels edificis del govern. El president Quim Torra accepta retirar els símbols, però estudia una fórmula per substituir-los. I traslladant la pancarta en un edifici privat veí a Figueres, el Port de la Selva presenta recurs i Platja d'Aro la treu. D'altra banda, no detallen cap correu incriminatori pel que fa al judici del procés. La Guàrdia Civil no aporta proves importants en la declaració al Suprem. En plana cultural, els Premis de Cultura amb Cabré, Ruscalleda, Pella, Buigas i els Ateneus són alguns dels premiats. Més titulars del rotatiu. Recorre als Països Catalans pels presos. L'històric independentista Jordi Puig arriba a Girona en el marc de la ruta que fa amb cadira de rodes. I Matamala serà el candidat pel Senat per Girona. Relleva Joan Baguer en la llista de Junts per Catalunya. Pel que fa al diari de Girona, el titular de portada d'aquest dijous és Puigdemont posa el seu amic Matamala de cap de llista al Senat per Girona. D'altra banda, Quim Torra retirarà els llaços grocs dels edificis de la Generalitat. Més titulars, el nombre de gironins residint a l'estranger s'ha triplicat en 10 anys. La inversió estrangera a Catalunya cau al nivell més baix des del 2012. L'Ajuntament de Bescanó havia ajudat la dona morta al Mas d'Estanyol. i Bellcaire rebutja en el ple l'aeròdrom i el Museu de l'Aire. Més titulars del Diari de Girona. A Figueres amplien la vigilància a la zona esportiva amb 8 càmeres. El Consell Comarcal de la Selva reclama penes més dures contra els lladres. I dos titulars esportius. En bàsquet, Fontejau s'omplirà per empènyer l'Uni Girona. I en futbol, Àlex Granell, Pere Pons, Marc Muniesa i Aleix Garcia jugaran dilluns amb Catalunya a Montilivi.
El president de la Generalitat i els llaços grocs són els protagonistes a la resta de portades de la premsa escrita. El País avui obre dient que Torra retirarà els llaços grocs com va ordenar la Junta Electoral. El periòdico diu Torra obeeix l'Estat i fa treure els llaços grocs. La Razón, el Tribunal Suprem treballarà en Setmana Santa per acabar el mes de maig. El diari Ara, Torra retirarà el llaç groc. L'ABC, Torra es burla de l'Estat i de l'independentisme. El Mundo, Torra prepara una burla a la Junta Electoral amb símbols alternatius al llaç. I La Vanguardia, la llista d'espera per a pisos socials es dispara a Catalunya.
I repassem més titulars que deixa la jornada al judici del procés. Un guàrdia civil afirma que s'estudiava que els Mossos assumissin la defensa militar.
Aquesta gent va ser el responsable de l'escorcoll que va intervenir 10 milions de paperetes el 20 de setembre a Bigues i Riells. Ha estat en la 19a sessió del judici en què han testificat més agents de la Guàrdia Civil que van participar en escorcolls vinculats a aquesta data.
L'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, diu que la Fiscalia hauria treballat el testimoni dels Guàrdies Civils.
Les defenses dels líders independentistes denuncien la indefensió que suposa no poder rebatre els falsos testimonis en el moment durant en el judici al Suprem.
Intel·lectuals i polítics italians demanen la llibertat dels presos pel procés.
L'alcalde de Nàpols és un dels firmants d'un manifest de l'esquerra italiana que qualifica de deplorable i perillós el silenci d'Europa sobre el cas català.
Pablo Casado insta Pedro Sánchez a prendre el control dels Mossos i a fer-los retirar els llaços.
El líder popular demana al govern espanyol que agafi el comandament de la policia catalana i faci retirar els llaços si Torra no ho fa.
La Fiscalia investiga si Buch ha destinat a un Mosso a protegir Puigdemont a Bèlgica.
Segons la Fiscalia, aquesta contractació podria ser un delicte de prevaricació administrativa i malversació de fons públic. La denúncia va ser presentada pel partit de Ciutadans.
Theresa May demana a la Unió Europea ajornar el Brexit fins al 30 de juny.
Serien 3 mesos de pròrroga. La primera ministra britànica, incapaç fins ara d'aprovar l'acord de sortida, ho vol tornar a intentar i forçar una tercera votació al Parlament.
Un altre exalumne dels jesuïtes denuncia abusos sexuals davant dels Mossos.
Ja hi ha 4 denúncies a la policia de la vintena de casos que han recollit els jesuïtes fins ara. Els abusos van passar fa gairebé 40 anys.
Cabify repta la Generalitat, amplia la flota i assegura que compleix el decret.
La companyia també assegura que ja té 200 llicències que se sumarien a les 300 BTC amb què van tornar fa 2 setmanes. Per tant, Cabify operarà amb 500 cotxes, la meitat dels que tenia abans.
La gastronomia, per primer cop, als Premis Nacionals de Cultura, amb Carme Ruscalleda.
L'escriptor Jaume Cabré, l'editora Maria Boigues i la compositora i pianista Clara Peia, altres guardonats pels Premis Nacionals de Cultura 2019.
Brussel·les torna a multar Google 1.500 milions per abús de posició en la publicitat.
Es tracta de la tercera sanció del gegant tecnològic en menys de 2 anys, la més baixa de les imposades fins ara.
En esports, Xavi Hernández, Gerard Piqué, Àlex Granell i Sergio García encapçalen la llista de Catalunya per l'amistós davant de Venezuela.
Malgrat les adversitats per configurar la llista de convocats, el seleccionador català Gerard López podrà comptar finalment amb un equip competitiu en el que també hi haurà el lloretenc Marc Muniesa.
I a la Champions femenina, el Barça domina el Viner noruec i s'aprova a les semifinals. Victòria per 3-0.
L'equip blaugrana s'ha imposat a les noruegues amb 2 gols de Tony Dugan i un de penal de Mariona Caldente en l'anada dels quarts de final al mini-estadi.
Els diaris parlen de Lloret.
I repassem diferents notícies que trobem als diaris relacionades amb Lloret de Mar. El diari de Girona, en la seva pàgina 15, el ple del Consell Comarcal reclama més vigilància i penes més dures per als lladres de cases. Els 8 acords per fer front a l'alarma social generada pels robatoris en domicilis es van aprovar per 29 vots a favor i 2 abstencions. En les darreres setmanes, explica el rotatiu, s'han produït almenys 4 robatoris perpetrats fins a 3 intents en diferents habitatges de la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret de Mar i 3 robatoris en cases de Vilobí d'Unyà. D'altra banda, el diari El Punt, en la seva pàgina 23, s'explica que a Lloret de Mar hi ha menys prostitució a la nit i agents cívics durant el dia el 2019. El conveni signat pel Gremi d'Hostaleria de Lloret i altres entitats amb l'Ajuntament va permetre que l'any passat hi hagués 4 agents cívics nocturns a l'Avinguda Just Marlès. L'Ajuntament està satisfet de l'experiència i ampliarà la presència de mediadors durant el dia, segons ha explicat l'edil de coordinació de l'acció de govern, Jordi Saiz. I en plana esportiva, en el diari El Punt, a la seva pàgina 15 del suplement L'Esportiu, trobem en hoquei patins que el Lloret Vilaesportiva i el Citylib Girona afronten, després de l'aturada d'aquest cap de setmana, el tram final de l'hoquei Lliga en plena lluita per la permanència. 7 partits per salvar-se. Una informació on podem trobar el calendari del Club Hoquei Lloret per les últimes jornades de competició. I també, tant al diari de Girona com en el diari El Punt, en la informació esportiva es destaca la convocatòria presentada per Gerard López per al partit de la selecció catalana el pròxim dilluns a Montilivi, davant de Venezuela, on hi haurà el lloretenc Marc Muniesa.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus tintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Máxim en calidad, máxim en variedad. En Restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972-36-5179.
M'agradaria, diguem-ne, legalitzar un negoci que ja funciona des de fa temps i poder estar donat d'alta a la Seguretat Social i tenir una assegurança per...
Definitivament vostès estan fotent de mi.
Que no?
Miri, jo no sé qui és, ni què vol, ni entenc com l'han deixat arribar fins aquí.
Estem escoltant un fragment de l'obra Sapiens que representarà aquest divendres al Teatre de Lloret. Es tracta d'una comèdia sobre conspiracions paranormals que farà pujar a l'escenari dos actors de renom com Enric Cambray, conegut entre altres per la seva participació al Cor de la Ciutat de TV3, i Mireia Portes, actriu del Polònia, també de TV3.
Jo no estic per bros. Tinc una roda de premsa d'aquí, una hora...
Necessito que m'ajudi a regularitzar el negoci.
Doncs vaja...
Tots dos protagonitzen aquest espectacle i donen vida al Valentí Puig, el conseller de Salut del moment, i la Marga Coll, que canviarà la vida d'aquest. Ella li farà una proposta que no podrà acceptar, però tot s'acabarà capgirant de la manera més absurda i eficient.
Sapiens és una obra de Roc Esquius, dirigida per Sergi Balbel, que reflexiona sobre la creença de superioritat de l'espècie humana i de les desigualtats que generen a la societat actual.
L'obra arriba aquest divendres a Lloret. Es representarà al teatre a partir de les 9 de la nit. El preu general de les entrades és de 10 euros. És un espectacle que s'inclou dins el programa Apropa Cultura, que vol facilitar l'accés a la cultura a col·lectius en risc d'exclusió social.
Doncs parlem amb un dels actors de la comèdia, és l'Enric Cambray, el tenim al telèfon. Enric, bon dia.
Molt bon dia.
Què podrem veure aquest divendres a Lloret de Mar amb l'obra Sapiens?
Doncs mira, una mica un capítol de Black Mirror, però amb comèdia i posat a dalt d'un escenari.
Quina història s'explica?
Doncs mira, trobarem la història d'un conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, que un dia li arriba una persona, la Marga Coll, amb una proposta més que indecent, diríem que sorprenent, que ell no s'acaba de creure i que amb un objectiu que és una mica controlar les ments de tota la gent que habita a Catalunya i habita el món. Ell al principi no s'ho creu, però comencen a passar tot de coses que sembla que cada vegada això és més real. I veure una mica la història des que la Marga Coll arriba aquell dia, aquell despatx del conseller, a fer-li aquesta proposta, a com avança o no aquesta proposta que li fa la Marga Coll.
Tota una situació, pel que veiem, un pèl surrealista, no?
Sí, però jo crec que el Roc Esquius ha fet un text, i el Sergi Delbel ha dirigit l'espectacle, amb una mà que realment tots els espectadors que han vingut a veure l'espectacle, tant a la sala Fleischer, que és on ho vam estrenar, com a la resta de gira, tens aquell punt de cuidado, que això pot passar. Vull dir, està fet des d'un punt molt realista, en realitat, tot i que hi hagi moments de comèdia més estripada o més exagerada, per dir-ho així, però el rerefons de l'espectacle és una mica sorprenent i fins i tot perillós.
Per tant, entenem que es convida l'espectador a fer diferents reflexions?
Sí, sens dubte, si no el teatre no tindria gaire sentit, i fins i tot quan aquestes reflexions poden partir des d'una comèdia i des d'un text d'un jove autor català contemporani com és el Roc Esquius, doncs és molt interessant. Evidentment, qui no vulgui reflexionar s'ho passarà bé igual, però jo crec que al final tot queda en alt i suspensant, i si això em passés, jo com reaccionaria, no?
En el sentit de la comèdia, riurà el públic?
Això espero. Nosaltres ho fem perquè riguin, no? Tenim a la Mireia Portes, de companya d'escena, que és una còmica i una actriu excel·lent, no? Que ara aquí té un personatge amb un registre que no l'hem vist mai, però que fa molt, molt riure, i hi ha escenes que estan plantejades per arrencar la riallada grossa de l'espectador i de l'espectadora. Jo crec que sí, que riuran molt, i així és el que està passant quan anem de bolos per molts llocs de Catalunya.
Ara parlaves de la Mireia. Segurament la primera imatge que ens ve al cap és el paper que fa la Carme Forcadell al Polònia. No sé si s'assembla molt.
Bé, hi ha un moment que li fa un petit guinyo, un petit homenatge, així que qui vingueu a veure'ns, heu d'estar atents durant tota la funció, però si detecteu aquest guinyo que fa la Mireia a la Forca, al personatge de la Carme Forcadell. Però el seu personatge, ja us dic, que té un registre absolutament desconegut fins ara per la Mireia.
I en el teu cas, Enric, et coneixem de diferents sèries televisives, per exemple, la més destacada segurament seria El cor de la ciutat?
Sí, senyor. Allà vam fer l'Òscar Benjumé, amb la família Benjumé, l'abuelo i tot plegat. I aquí també veureu un altre registre, perquè jo en teatre treballo molt amb comèdia, amb uns altres codis que no són els televisius, no? I, per exemple, hi ha una escena que és molt difícil de fer, però és molt xula de fer i que és bastant celebrada per l'espectador, on en una mateixa cadira fem una reunió amb 8 personatges que interpreto alhora jo mateix, amb una conversa amb la Mireia... I llavors això, veureu, registres molt, 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 molt distants del que estem acostumats a veure'ns fer.
Fa relativament poc que es va estrenar aquesta obra. Quina valoració en feu fins al moment?
Home, la valoració és boníssima, perquè vam estar 2 mesos a sala Fleischer, que tot i ser una sala petiteta, vam omplir-la, va estar exaurit des del primer dia fins al final, i ara portem uns 7 o 8 bolos, i realment funciona molt bé també a la italiana, amb una sola banda d'espectadors, i la gent connecta, riu, reflexiona. Vull dir que és una valoració molt positiva, i sembla que quan sou entrevistes als periodistes sempre ho diguem per quedar bé, però no, en aquest cas és així i estem molt contents.
I no sé si tu personalment havies vingut alguna vegada a actuar aquí a Lloret de Mar.
Doncs sí, vaig estar amb Les dones sàvies, un altre espectacle que, bueno, que aquest és un espectacle més personal, i vam estar, doncs, al mateix teatre on ho farem, però en aquest escenari que munta la Maranta, dalt de l'escenari, amb el públic a dalt de l'escenari. Aquest cop em sembla que no és així, sinó que anem a la platea sencera, però sí, hi he estat, i molt a gust, perquè trobo que feu una programació arriscada, diferent, i poc convencional per lo que seria un espai municipal.
Doncs aquest divendres, Sapiens, esperem que vagi molt bé la representació. Enric, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per trucar. Una abraçada.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara són les 8 i 49 minuts del matí. Seguim amb més qüestions, perquè avui és el Dia Mundial del Síndrome de Down. Se celebra per donar suport a les persones que pateixen aquesta alteració genètica que es produeix per la presència d'un cromosoma extra, per donar visibilitat a aquesta causa des del PIA i el Partit Independent d'Acció Innovadora proposen un repte als veïns de Lloret.
Es tracta del hashtag PIA Challenge, que vol fomentar la participació de la població per donar rellevància a temes socials que sovint queden en un segon lloc. Es farà una proposta cada mes. En dona més detalls al número 1 del PIA, Àlex Macet.
Són reptes que volem fer a la comunitat per tal de participar en relació a temes de socials i d'acció social i de salut, en què la gent s'engresqui doncs, a participar de manera activa i donar més visibilitat a aquells punts, a aquells aspectes que poder a nivell de societat queden una mica apagats.
La primera edició del PIA Challenge se centra en el Dia Mundial del Síndrome de Down. Per participar cal fotografiar-se amb un mitjó de cada color i publicar la imatge en alguna xarxa social amb el hashtag PIA21M o PIA Challenge. Ho explica Rosa Vendrick, membre de la formació.
Que tothom es posi els seus mitjons de diferent color, que és la manera que es commemora arreu del món, per donar una mica de visibilitat en aquest col·lectiu, que són les persones que tenen aquesta mutació en el gen 21, que simplement el que els hi passa és que en el cromosoma 21 tenen un tercer element que fa que tinguin dificultats a nivell d'aprenentatge. Llavors, el dia 21, tothom, amb mitjons diferents, fer-se una foto i penjar-se el seu hashtag a Instagram, a Facebook, allà on te vulguin, amb això, PIA Challenge.
Rosa Vendrick assenyala que la iniciativa neix de la necessitat d'unir els diferents col·lectius que hi ha a Lloret de Mar per tal de ser conscients de les necessitats que tenen les persones que ens envolten.
Tenim una mica la sensació que a Lloret hi ha molts llorets i que potser si tothom donem un pas, en comptes de cada un pas individualment, cadascú fem un pas ben gran, potser hi haurà un sentit més de comunitat, de pertànyer a alguna cosa, de fer visible el que és invisible, i es tracta bàsicament d'això.
A més, Àlex Maset destaca que un altre dels objectius que persegueix el PIA Challenge és transmetre valors a la societat que consideren importants i necessaris, com el respecte o la cohesió.
Tenim causístiques al voltant, en el sistema familiar, laboral, amb particularitats que estan com molt silenciades, no? I el fet d'aquesta inclusió generar un pas més a una inclusió col·lectiva, no? I aquí, evidentment, hi ha el valor del respecte, també, no? De tots formem part, i aquí es treballa la pertenença i la inclusió, que són dos ordres fonamentals en una convivència saludable.
El primer PIA Challenge arriba avui, Dia Mundial del Síndrome de Down, una alteració genètica que afecta aproximadament un de cada 800 nadons arreu del món.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 52 minuts del matí i unes últimes qüestions encara per comentar, perquè Neus Dalmau presentarà aquest divendres Exorcisme, història d'una pintura, una obra inèdita inspirada en el poeta català Jacint Verdaguer. Ho farà en una nova sessió del cicle Lloret Radical Poesia.
Tot i que en un principi havia de ser un assaig, l'artista lloretenca va acabar creant aquests versos que ara els recitarà en públic. En dona més detalls la mateixa Neus Dalmau.
És una obra, un artefacte, com diria el Pedrals, perquè en principi volia ser un assaig, sobretot una sèrie d'obres d'art que tenia jo molt pròximes, tant fetes per mi com per d'altres artistes que en aquell moment doncs treballàvem plegats, i volia ser un assaig sobre la relació entre unes obres d'art, però com que estava molt imbuïda per la mossèn Cinto Verdaguer, em va sortir com amb una mena de vers molt lliure.
Jacint Verdaguer és un dels grans autors de la poesia catalana que ha inspirat altres poetes posteriors. Dalmau assegura que és una de les artistes que el consideren un referent en la seva obra.
Diria que és com una mena de guia rítmica. Verdaguer, per mi, és enigmàtic, però ja no la seva vida, ni les seves metàfores, ni el seu poema, sinó el seu batec. El batec que hi ha darrere dels seus poemes és com si estigués viu. És una cosa una mica especial. El que sento per ell no sóc només jo. Esclar, hi ha molta gent que això ho ha percebut.
El Lloret Radical Poesia és un cicle dedicat al gènere poètic que compta amb la participació de 6 rapsodes repartits en diferents jornades. És una iniciativa de la mateixa Neus Dalmau que ha comptat amb el suport de la Biblioteca Municipal.
Fins al moment s'han dut a terme 3 jornades i les valoracions són molt positives. A més, l'artista considera que cal donar-li continuïtat.
Estem contentes, primer perquè és un cicle de poesia en el que estan venint grans personalitats, persones que, poetes que viuen la poesia de forma absoluta, i la resposta és satisfactòria, la gent els està agradant molt, i penso que estaria molt bé que tingués continuïtat, perquè hem començat amb un llistó molt alt.
El recital Exorcisme, història d'una pintura a càrrec de Neus Dalmau es farà aquest divendres a 8:15 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca.
I de cara a dissabte, la Sal d'Olot portarà a Lloret de Mar contes musicats en una nova sessió del Racó dels Contes. S'explicaran 3 històries d'uns 15 minuts cadascun a partir de textos divertits que combinaran la narració, la música i la gestualitat.
La companyia Olotina s'ajudarà amb titelles i, a més, inclourà un poema musicat amb motiu del Dia Mundial de la Poesia que se celebra avui, dia 21 de març. Una de les intèrprets, Montse Guix, explica com són les seves actuacions. Doncs ara mateix no la podem escoltar.
Doncs la sessió que duran a terme aquest dissabte a Lloret de Mar comptarà amb històries tradicionals com, per exemple, la Biyoyo. Es tracta d'un relat tradicional de Sud-àfrica que han adaptat per traslladar-lo als més petits. Al llarg dels contes que s'explicaran amb la intervenció de 2 intèrprets es demanarà la participació dels infants. Ajudaran a fer el relat de les històries cantant i fent el ritme de la música. A més, seran els protagonistes dels poemes musicats que es faran. La Sal d'Olot fa 4 anys que es troba en actiu, actuant en escoles i biblioteques amb l'objectiu d'apropar la narració infantil a través de textos senzills i divertits. A més, també proposen tallers pels més petits, com el que van fer precisament a Lloret a les parades a les passades, volem dir festes de Nadal, amb material reciclat. La sessió del Racó dels Contes es farà com sempre aquest dissabte a partir de 12:45 del matí a la sala infantil de la biblioteca. Doncs 3 minuts i arribarem al punt horari de les 9 del matí. Fem un repàs dels temes que hem tractat avui en el Bon Dia, Bona Hora amb Jaume Dolçat, l'alcalde de Lloret. Hem explicat que l'Ajuntament de Lloret s'ha adherit al pacte contra la segregació escolar. S'hi han subscrit més d'un centenar de consistoris, membres de la comunitat educativa i diputats. El document preveu, entre altres qüestions, 30 actuacions i 189 mesures concretes. El Departament d'Educació s'ha compromès a implementar-les durant aquesta legislatura. A més, hi ha un nou decret d'admissió d'alumnes per al curs vinent amb mesures específiques per combatre la segregació, com ara l'establiment d'una proporció màxima d'estudiants amb necessitats educatives específiques per a centres d'una mateixa zona. En el gruix de mesures i accions també recull la limitació de l'escolarització de matrícula viva a centres d'alta complexitat, així com la creació d'una oficina virtual d'escolarització. La signatura del pacte contra la segregació escolar, impulsada pel síndic de Greuges en col·laboració amb el Departament d'Educació, es va fer aquest passat dilluns al Parlament. I també amb l'alcalde hem explicat que avui, de fet en breu començaran, es fan les proves cangur de matemàtiques que es duran a terme al Pompeu Fabra. En l'edició d'enguany hi participen 225 alumnes, 222 dels quals són de Lloret de Mar. Són unes proves que no tenen repercussió en les notes acadèmiques, que es fan amb l'objectiu de promoure l'aprenentatge d'aquesta matèria. També hem explicat que aquest divendres, demà, a les 5 de la tarda, es presenta a la vila una associació de gambians anomenada Gunjurkuta, que es va crear l'any 2011 i fa temps que du a terme projectes a Lloret de Mar. Ens han acompanyat avui en directe 2 membres del col·lectiu, Bubakari Sajo i Fatou Sankaré. També hem parlat amb Enric Cambrai, actor català, de l'obra Sapiens, que arriba aquest divendres al teatre. És una comèdia de Roc Esquiu que dirigeix Sergi Balbel. També hem conegut en què consisteix el PI Challenge, que es fa avui amb motiu del Dia Mundial del Síndrome de Down, una iniciativa impulsada pel PI, el Partit Independent d'Acció Innovadora. I també hem sabut com es presenten dues sessions de poesia que s'han programat pels pròxims dies. La primera, per aquest divendres, amb el recital de Neus Dalmau en el cicle Lloret Radical Poesia, i la segona per dissabte en el Racó dels Contes, amb contes musicats a càrrec de la Sal d'Olot. I posem d'aquesta manera el punt final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dijous 21 de març. Gràcies per la companyia i us deixem ara amb la tertúlia ciutadana.
Bon dia, bona hora.